Xavier Frigola, bon dia.
Hola, molt bon dia.
En Xavier Frigola és coordinador d'Unió de Pagesos a les comarques de Girona. Volem parlar amb ell després que aquest cap de setmana s'hagi produït la marxa pagesa, en la que un munt de tractors han anat desfilant cap a Barcelona per reivindicar les millores del sector. Abans, però, fem una radiografia amb en David Parreño.
Amb la marxa pagesa, Unió de Pagesos ha reivindicat aquest cap de setmana la dignitat del sector i el reconeixement de l'activitat agrícola. Des de les comarques gironines van sortir una vuitantena de tractors, vinguts des de diferents punts del país. Es van trobar aquest dissabte a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
Bé, Xavier, com ha anat això?
Doncs la veritat és que ha anat molt bé. Vam prendre des de la Permanent Nacional d'Unió de Pagesos fer aquesta acció. No vam veure de seguida que era una decisió ambiciosa, però el que hem constatat és que hem tingut un suport molt important de la gent de la pagesia i que a mesura que passaven les hores doncs es van incorporar molta gent i per tant hem creat una expectativa d'il·lusió i de ganes de seguir lluitant per aconseguir els nostres objectius.
Creieu que ha tingut la repercussió que esperàveu en el moment de plantejar aquesta idea?
A veure, nosaltres hem vist l'efecte que ha tingut dintre del nostre món, doncs creiem que sí, que hem arribat. Després això s'ha de materialitzar, hem de seguir negociant amb el govern de Catalunya i fins i tot el govern estatal per aconseguir millores, que hi hagi més justícia, més dignificació al que és la nostra feina i més reconeixement.
Aquest dissabte o diumenge al matí, no me'n recordo, estava esmorzant per allà a casa amb la meva mare, a casa, que hem sigut de pagès.
Sí.
Una de les qüestions que plantejàvem, de fet jo vaig dir, és que no sé si tant la reivindicació ha d'anar com pel govern com que aquests 300, 400, 500 tractors no s'haurien de plantar davant de la casa d'en Juan Roig del Mercadona i no deixar-lo sortir de casa fins que les condicions amb les que tracta el sector de la distribució dels pagesos milloressin.
Bé, una de les problemàtiques és que el que és la distribució i comercialització està reduïda a molt poques mans i, per tant, tenen un poder increïble i a vegades apliquen mesures, bueno, normalment molt abusives. El que nosaltres intentem és buscar com a aliats el consumidor i el que demanem és preus justos per la pagesia i preus justos per al consumidor, perquè creiem que si nosaltres ens estan retallant moltes vegades per qüestions de mercat, normalment el consumidor no se'n beneficia i per tant aquí sí que és una injustícia total i creiem que això ha de revertir. Hi ha d'haver-hi, s'ha d'implicar-hi el govern, s'ha de fer decrets lleis perquè hi hagi tot de mesures perquè això no pugui succeir més.
I fins a quin punt els mateixos productors que quan accedeixen a treballar amb aquest tipus de productors de distribuïdors no tenen certa responsabilitat, perquè al final no deixa de ser un cercle que es tanca, això també.
És evident que nosaltres ja anem fent aquestes reflexions i que el que pensem és que hi ha d'haver-hi una part de la nostra producció que ha d'anar a la venda directa i ho estem promocionant des d'Unió de Pagesos i també demanem que l'administració posi línies d'ajut cap aquí. Però és evident que no tot podem ara, d'avui per demà, portar-ho a la venda directa i per tant els canals que hi ha són aquests, vull dir, la gent va comprar al supermercat.
Sí, està clar,
i no farem canviar els hàbits en dos dies, no? Per tant, doncs, una de les mesures és que aquesta, que es guanyi la vida, ens sembla molt bé, que hi hagi els preus de mercat, però que hi hagi, el que no podem admetre és que s'utilitzin productes reclam a pèrdues, com pot ser la llet i d'altres productes en moments determinats, o fins i tot la fruita. Per tant, això sí que demanem al govern que estigui regulat. També demanem una altra cosa molt senzilla, que ja hi és la llei, però que s'hauria d'estar sobre perquè es complís, és a dir, l'etiquetatge, és a dir, la gent quan va comprar al supermercat, que sàpiga exactament d'on ve el producte. Hi ha èpoques que la poma ve de Xile, hi ha èpoques que la taronja ve de Sud-àfrica. Ha de saber que els productes produïts a Catalunya tenen una garantia molt més alta que la de fora de la Unió Europea. Nosaltres, per posar un exemple, utilitzem 400 productes fitosanitaris menys que la resta del món. Per tant, això és una garantia importantíssima. La gent ha de saber el que mengen.
Però, per tant, Xavier, aquesta... és a dir, quina és la mesura de pressió que es podria fer contra la... Quina mesura de pressió es podria fer respecte al sector de la distribució perquè no apretés tant en els productors? Quin és el problema? En amenaça de si no em veneu les pomes a X cèntims les compraré a Xile o com funciona això?
Hi ha el funcionament de les llotges, que això doncs no és transparent ni massa, diguéssim, un preu real. Per tant, aquí hi ha d'haver un decret llei que reguli el funcionament de les llotges.
Què vol dir que no és transparent?
Doncs a l'hora de fixar preus doncs es reuneixen una sèrie de gent que al final el productor té un pes molt baix i per tant marquen uns preus que els interessen menys, no necessàriament el preu de mercat en molts moments de l'any, no?
I qui són aquesta gent que es reuneix?
Pues gent que està, diguéssim, que té influència a l'hora de les compres, perquè per exemple els escorxadors també estan en poques mans, i tot aquest, en el cas de la carn i de la fruita passa el mateix, no? Tenim que aquí tot el que és la gran distribució ha quedat reduïda en 3 o 4 mans i aquests és molt fàcil que es posin d'acord. Llavors també hi ha una altra de les mesures que demanem, és que hi hagi l'Observatori de Preus a Catalunya. Què és això? Que seria un observatori que diria els preus que es compra el productor si ha estat pèrdues o no. Llavors se desencadenarien unes eines de la política agrària comuna que d'aquesta manera no actuen. Que això només actua quan el mercat està molt malament i hi ha pèrdues per part de la producció. Això serien dues coses importantíssimes. I llavors, seguint amb el que és l'etiquetatge i tot diferents altres mesures per poder... I si en cas no complir, doncs que hi hagués sanció. Això també a vegades, molt sovint, com que són empreses poderoses i són capaces de forçar el govern.
Tot això que expliques, que em sembla molt lògic i molt raonable, em fa la sensació que en un país com el que vivim, en el que s'aposta o es potencia el lliure mercat, és molt difícil. N'heu parlat de tot això amb el govern?
Evidentment que tenim diàleg continu. Si us heu fixat aquests dies de la marxa pagesa, la consellera ha sortit que vol prendre unes mesures per el que és el camp agrari, la producció agrària. Pues nosaltres això ja fa anys que ho estem esperant, estem d'acord, doncs posem-s'hi. Nosaltres tenim clar el que s'hauria de fer, fem les propostes del govern, doncs necessitem que el govern sigui valent i les executi.
I després dius, n'heu parlat o fa temps que ho reclameu al govern, com això topa amb la normativa de la resta de l'Estat, perquè hi ha també un Ministeri d'Agricultura, i sobretot com afecta això al respecte de la política de la Unió Europea? Bé, és a dir, tot això que em comentes, totes aquestes mesures que em comentes, sí. Entenc que han de fer diverses passes, no? Parleu amb el govern de la Generalitat, però sí. Després hi ha un altre organisme que és el Ministeri d'Agricultura i després encara hi ha un altre organisme que és la Comissió Europea. Com s'encaixa tot això?
A nosaltres també lamentem és que, per exemple, una de les qüestions importantíssimes és que la modernització de les nostres explotacions doncs cada vegada sigui més important. Però últimament, amb l'últim govern de la majoria absoluta del PP, doncs va fer una reducció total de lo que és la inversió del PDR.
Què és el PDR?
El PDR és el Pla de Desenvolupament Rural, és a dir, diners destinats al desenvolupament de les explotacions agràries, entre altres coses, però té una quantitat important. Llavors això ha quedat en mans del govern de les comunitats autònomes i en el nostre cas el govern de Catalunya, i que la disminució respecte, això va en períodes de 7 anys i aquest període que estem en respecte a l'anterior ha disminuït de 150 milions d'euros. Per tant, és una quantitat molt important que això ens afecta. Per tant, demanem en aquest cas al govern de Catalunya doncs que prioritzi doncs, que les instal·lacions o les explotacions necessiten modernització i que no podem quedar enrere per ser més competitius, perquè nosaltres que vivim en aquesta zona propera a l'estat francès, doncs, tenim una competència important molt propera, que ells tenen aquests ajuts i nosaltres no. Per tant, si el sector ja està en dificultats, a més amb la competència, doncs encara més. Per tant, aquestes són les coses. Ara que el govern espanyol no té la majoria absoluta que tenia, doncs és un moment important per tornar a apretar i que continuïn, que tornin a haver-hi més ajuts pel Pla de Desenvolupament Rural.
El govern espanyol no té majoria absoluta, però el principal partit de l'oposició li posa la catifa vermella cada vegada que ha d'aprovar alguna llei. Vull dir que
bé, hi ha coses que nosaltres
no sé si ho teniu gaire bé, això, tampoc, encara, però bueno.
Bé, el que he de fer és no defallir, intentar, doncs, pressionar, si no és en els despatxos, doncs al carrer. Vull dir, no tenim massa més sortida.
Xavier, em preguntava, parlaves ara un moment de França, del model francès.
Sí.
Em preguntava si hi ha algun país de la Unió Europea que per vosaltres creieu que sigui modèlic en la seva relació amb el sector agrari.
Bé, ara aquí una relació d'un rànquing que és millor o que és pitjor no el tinc al cap, però si anem aquí amb els veïns sí que podem envejar coses que ells apliquen, no? El que és, per exemple, en zones desfavorides de muntanya, doncs tenen, a part dels ajuts de la Unió Europea, doncs ells els complementen. Tenim que hi ha tot un accés a les terres, doncs que també està molt millor que aquí en aquest a Espanya, doncs hi ha com una mena d'especulació amb el que és la terra rústica, i a França ho tenen més regulat. Per tant, tot això veiem que nosaltres, si se pogués aplicar aquí, serien petites coses que contribuirien a millorar la nostra situació.
Mm-hmm. N'heu parlat amb altres sindicats agraris d'algun altre punt de tota aquesta situació?
Parles d'aquí a Catalunya o de...
O de la resta d'Europa?
En principi, aquesta situació, l'Unió de Pagesos té, doncs, una organització germana a l'estat espanyol que se'n diu Unión de Uniones, i per tant compartim bàsicament això amb el que és la resta de l'estat. És evident que normalment, periòdicament, doncs, hi ha contacte i converses del que passa a la resta d'Europa d'altres sindicats, però evidentment això, cada país té la seva legislació i per tant nosaltres hem de lluitar amb els nostres governs, amb el govern d'aquí, bàsicament.
Mm-hmm. Xavier, torno a l'esmorzar de diumenge a casa amb la meva mare, eh? I deixa'm que faci ara mateix que faci meva una frase que deia és que tant la Unió Europea, tant la idea de Unió Europea com la globalització en els pagesos els han enfonsat. Aquesta frase la compres?
A veure, com va dir Pep Riera, davant un pagès que plora o un pagès que lluita, nosaltres creiem el que lluita. La globalització, nosaltres, doncs, evidentment, abans parlava de les pomes de Xile, les taronges de Sud-àfrica, sí que ens han enfonsat, però nosaltres hem de ser capaços de poder posar el nostre producte i donar-li un valor afegit. Tinguem present una cosa, que nosaltres la producció, les estadístiques o les mitjanes a vegades són una mica, no donen ben bé la foto, però nosaltres no produïm el 100% del producte que es consumeix aquí. Per tant, el joc amb els productes de fora, doncs, hi ha de ser-hi i hauríem de poder conviure perfectament, no? El que passa que nosaltres hem d'anar cap a una producció de qualitat, que veiem que cada dia, doncs, a les dietes i a tothom, doncs, li interessa aquest tipus de productes. Per tant, hauríem de poder conviure perfectament el que és producte que no és autòcton amb el d'aquí, però diferenciar-ho i que la gent sàpiga, doncs, quin és un i quin és l'altre.
Però això grinyola, per exemple, això que em dius, grinyola o no encaixa amb aquesta idea que quan mentre estan fent reduir el número de litres de llet que produeixes a l'estat espanyol, per exemple, després et trobes que s'importa llet d'altres zones perquè no n'hi ha prou, i en canvi hi ha producció pròpia que s'ha de destruir. Sembla que hi ha desajustos
sector,
en aquest sector.
S'usa molt el tema del sector de la llet, que és un sector que ens han crucificat molt. Aquí Espanya és deficitària en producció, respecte al que es consumeix, amb el que es produeix, doncs no en fem prou. Però aquí hi ha una pinça que és entre Portugal i l'estat francès, que a més aquí s'han deixat, semblava que era un bé pel país, que totes les distribuïdores de llet són de fora, capital bàsicament francès, a la nostra zona, i aquesta gent aplica la política que a ells els hi va bé. Jo no sé si l'estat francès els sap pressionar més, perquè hi ha una cosa que és molt, molt, molt forta. Per exemple, a Figueres, doncs tenim Carrefour, que ven la llet a un preu superbaix, 60-70 cèntims, i tot en vas a 40 quilòmetres i ja està a preus doncs bastant raonables, més de cap a l'euro o així. Per què passa això? Pues passa perquè en aquests moments tenen el seu objectiu és encara enfonsar més en la producció nostra per col·locar la seva llet. I això, la veritat és que és molt, 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 molt fort, perquè nosaltres tenim unes explotacions de producció de llet molt, molt modernes i molt, molt important, que tenim molt competitives, que per tant, nosaltres creiem que aquí sí que és una injustícia total, perquè explotacions que han invertit, per exemple, 300.000 euros en un aparell que se'n diu el robot per munyir i tal i qual, com i estan capdavanteres, perquè carai no poden sortir-se'n, perquè els preus estan per sota de costos. Aquí sí que és una de les coses que nosaltres en els decrets lleis, en diferents coses, demanem al govern que intervingui, malgrat que hi hagi competència, que estem en un mercat lliure, hi ha d'haver-hi uns màxims i uns mínims. Tothom s'ha de poder guanyar la vida. Per tant, si el mercat, aquesta gent, és capaç de controlar-lo, llavors ha d'intervenir la normativa dels governs.
Ja dic jo que la pròxima manifestació a casa del senyor Carrefour, i d'allà no surt fins que la cosa es resolgui. Si és que al final... Ai, en fi, Xavier, no sé si teniu ja una mica en ment quina serà la següent acció d'aquestes de força per seguir amb la reivindicació.
Bé, ara en aquests moments estem analitzant, bàsicament nosaltres estem sempre en marxa, des de Unió de Pagesos ara hem fet aquesta acció, però el que és les accions, diguéssim, més de despatx, més això són contínues, no? Des de la qüestió de producció, des de la fauna salvatge, des de tots els àmbits que nosaltres tenim problemàtica. Per tant, a vegades són més vistoses, a vegades són menys, no? I de tant en tant, quan arriba un punt que la situació està ja bastant al límit, que això demostra l'èxit d'aquesta convocatòria. Perquè, si us hi fixeu, agafar el tractor, anar a Barcelona, posar-hi temps, diners per cada un dels manifestants, doncs ha sigut perquè realment la gent està en un nivell d'emprenyament bastant important. Uh-huh. I, doncs, per tant, analitzarem, digerirem una mica aquesta acció i ja veurem properament el que fem, no? Però normalment, quan qualsevol problemàtica que surti, doncs intentarem lluitar-hi.
A comarques és més fàcil que s'entengui aquesta iniciativa, perquè qui més qui menys coneix algun pagès, i vaja, perquè moltes zones de Catalunya venen del sector primari, però tens la sensació que falta encara pedagogia amb la gent, per exemple, de Barcelona o de les grans ciutats, perquè siguin conscients de tot això? Perquè a mi a vegades em fa la sensació que, vaja, que doncs això, no? Que Barcelona no es fixa tant amb aquest aspecte, i potser a vegades valdria més la pena que la gent de ciutat fos més conscient de quina és la problemàtica i, sobretot, diguem-ne, de quins avantatges o inconvenients implica per ells el consum de productes més naturals o més propers.
Jo crec que aquí hem de fer incidència, aquí tenim camp per córrer. Una de les coses que la gent ha de saber, que el fet de que tingui aquesta la pagesia, doncs això li fa que hi hagi una seguretat alimentària, que és un benefici per al consumidor, que hi hagi uns productes de qualitat, que també per ell és un benefici. Per d'altra banda, que nosaltres som la gent que estem al territori i el conservem. Hem tingut una sèrie d'incidents, sobretot normalment passa a l'estiu, perquè en època de bolets, que la gent accedeix massivament al territori. Per sort, com que la societat ara té més temps lliure i té més mitjans, doncs accedeix a les zones rurals de Catalunya, que per nosaltres és un fet positiu, perquè consumeixen productes, descobreixen. El que passa que jo crec que hem de regular una mica l'accés, perquè totes les masses piquen, que diguem nosaltres, i que hi hagi un accés al territori sense que hi hagi cap cultura de com funciona el territori, que tothom es pensa que un prat és accés lliure quan no sap que allà doncs hi ha unes vaques o un ramat que pastura, i que si ells accedeixen amb el seu gos pot provocar un conflicte, i que hi ha d'haver-hi una mena de pedagogia i, per tant, respecte, que és el que demanem, quan també demanem, una de les coses que demanem, no? Que hi hagi un cert respecte a la nostra activitat. Un altre exemple pot ser que la gent que passa al costat d'un camp de fruita diu, bueno, doncs n'agafo una, però esclar, si com que hi ha un excés desmesurat, si tothom fa el mateix, aquell pagès que se guanya la vida amb allò, doncs s'anirà... llavors, tot això ho hem d'explicar.
Sí, però passa que això ja forma part dels principis d'educació bàsica de tothom.
La veritat és que en molts casos creiem que aquests principis la gent se'ls ha oblidat.
Xavier Frigola, coordinador d'Unió de Pagesos a les comarques de Girona, gràcies per atendre la nostra trucada i que vagi bé i que tingueu sort amb la vostra reivindicació.
Moltes gràcies i seguirem aquí al peu del canó.
Que vagi molt bé, gràcies i bon dia.
Bon dia.
Falten 5 minuts perquè siguin 3:15 del matí. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà.